Estàs escoltant Carrer Major.
Seguim a Carrer Major i encarem l'última i tercera hora de programa on anirem a l'Hospitalet per parlar de la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori. Després, a Montblanc i Reus analitzarem el final de les rebaixes i acabarem conversant sobre medi ambient. Fem parada a l'Hospitalet per parlar del desenvolupament del territori.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant 107.9 FM.
Ariadna de la Calle, aquí tens amb tu per parlar de tot plegat.
Doncs avui tenim amb nosaltres aquí als estudis de Ràdio Hospitalet a la Iza Escuncendegui. Ella és la coordinadora de la MIDIT, que és la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori. Abans de començar, m'agradaria començar l'entrevista amb una cita que teniu a la vostra plana web, que és: la qüestió no és imaginar un altre món, sinó elaborar una altra economia per descriure aquest i poder millorar-lo.
Bon dia.
Bon dia, Izaskun.
Bon dia. Sí, la Mancomunitat, la seva funció principal és el desenvolupament del territori que engloba, que són els municipis de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, i el que ho fa mitjançant el desenvolupament local. El desenvolupament local el que pretén és desenvolupar els territoris amb els recursos propis que existeixen, amb l'objectiu final de millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Llavors, quan parlem de que no cal imaginar un altre món diferent, sinó imaginar l'economia que tenim existent i com la podem millorar i com la podem adaptar a les necessitats del territori. Aquest és l'objectiu de la Mancomunitat. En aquest sentit, la Mancomunitat es va crear l'any 1995, amb aquests objectius de desenvolupament local del que era els municipis que la integren. I l'any 2008 va iniciar un procés de planificació estratègica en l'àmbit del desenvolupament local, amb la vista posada en el que era el tancament de les centrals nuclears. El territori és un territori molt dependent de l'energia nuclear, de l'activitat que suposa a nivell econòmic, i amb la vista posada que aquesta és una energia que té una data de caducitat, doncs preparar el territori perquè quan això passi, doncs puguem fer-hi front. Yeah. Llavors, s'han desenvolupat diferents projectes en aquest sentit.
I ara, en quin moment ens trobaríem de tot aquest procés? Perquè, clar, de les nuclears encara el territori ens segueix dependent molt.
Molt, molt, molt. O sigui, de fet, al territori n'hi ha dos. Un és Vandellòs 2, que està en funcionament, Vandellòs 1, que ja va tancar en el seu moment, i en el cas de Tivissa també es veu afectada per ASCO, per les centrals nuclears d'ASCO. En aquest moment ens trobem que aquest pla estratègic el vam començar en 2008, ara estem fent una avaluació de la implementació per veure què és el que ha funcionat, què és el que no ha funcionat. Han passat 10 anys, en aquests 10 anys el territori ha canviat moltíssim i ara estem fent aquesta avaluació. L'avaluació la tindrem finalitzada al desembre i a partir d'aquí començarem una nova diagnosi del territori i una nova planificació estratègica per poder fer front a aquesta dependència econòmica que es té de l'energia nuclear.
Totes aquestes planificacions estratègiques i aquests plans, com els elaboreu? Amb quins agents compteu?
Doncs el que sí que tenim molt clar és que perquè això pugui tirar endavant i tingui èxit i les activitats funcionin i els projectes es puguin desenvolupar amb totes les garanties, és fonamental la participació de tots els sectors del territori i de la ciutadania. És a dir, quan es va fer la planificació estratègica al seu inici, es va comptar tant amb el sector privat, és a dir, empreses, associacions del territori, i el sector públic. I a mesura que hem anat desenvolupant els diferents projectes, sempre hem tingut en compte el sector privat. És a dir, tant del sector turístic com del sector agroalimentari. La col·laboració público-privada és un eix transversal, és a dir, és transversal a tots els projectes, és bàsica per a que puguin funcionar, precisament perquè comptem que el territori ha de dir la seva i ha de saber què s'està fent, com s'està fent, i també ha d'opinar sobre el que es fa, perquè a vegades tu pots planificar un projecte, però les empreses diuen: mira, això és que això no funcionarà, que alguna vegada ens ha passat. Llavors, jo crec que és molt, molt important tenir en compte què diuen les empreses, què diu la ciutadania, i llavors tu com a sector públic desenvolupar els diferents projectes.
Ara deies que heu de recollir la informació que us donen les empreses i tenir en compte la seva opinió. Com recolliu tota aquesta informació?
Ho fem de diferents maneres, però principalment és trobar-nos direct físicament amb les empreses. O sigui, poder tenir reunions, planificar els projectes conjuntament, avaluar-los conjuntament, i després també el que fem és via correu electrònic, xarxes, etc. Però sobretot la trobada física amb les persones és fonamental per a que puguis recollir tots els feedbacks i totes les opinions de tot el que estàs fent.
Llavors, podríem dir que una de les activitats que feu dintre de l'AMIDIT és aquesta troballa amb les empreses, sí. Però quines activitats feu més?
Doncs el pla estratègic se va desenvolupar en base a 4 eixos. Un era l'eix turístic, llavors s'han definit diferents projectes a nivell turístic, com és el de la promoció del territori, la creació d'una marca pròpia, que és Terresa Mestral, la difusió d'aquesta marca, la creació de producte turístic vinculat a la marca i un producte turístic estructurat per part de les empreses que l'estan desenvolupant, això amb assessoraments especialitzats, seminaris de formació, etc. Amb el sector agroalimentari igual, és a dir, tenim un sector agroalimentari al territori molt potent, sobretot en el tema de la vinya, tenint en compte que part del territori de la Mancomunitat és d'Eo Montsant, considerem que el sector agroalimentari és estratègic per a aquest desenvolupament, llavors fem el mateix, ens reunim amb els productors, se busquen projectes que siguin del seu interès, com pot ser la fira de producte local que es fa al juliol, altres fires que anem de promoció, formació, seminaris, creació de producte conjunt entre el sector turístic i el sector agroalimentari, que també és una diferència i ens permet la diferenciació a nivell turístic del territori. I un altre eix era l'eix energètic, que està molt enfocat al que eren les energies renovables en el seu moment. Aquest eix hem de dir que està ara actualment paralitzat, degut a les diferents canvis de normativa i de polítiques energètiques que hi ha hagut. I com comentava abans, l'eix de la col·laboració público-privada, que és l'eix fonamental i transversal de tot el pla estratègic. Ara tenim un projecte que va començar fa 2 anys, que és la comunitat d'aprenentatge empresarial, que és un grup pilot de 6 empreses que s'han trobat i estan desenvolupant projectes com a comunitat empresarial, que compten amb el suport de la Mancomunitat, però que realment qui marca els projectes que els està desenvolupant són elles i que a més han fet un pla estratègic pensant en el territori, no només com a empresa privada i de forma individual, sinó com a territori.
Pel que comentaves, teniu l'eix de desenvolupament turístic. Ara estem vivint un moment que aquest desenvolupament turístic a vegades s'està qüestionant. No sé com el veieu vosaltres.
Nosaltres tenim clar que el que es busca és un turisme sostenible tant pel territori com per les empreses. Hem de tenir en compte que és un territori que té mar i muntanya, llavors també hem tingut un turisme molt vinculat a la platja, sol i platja, però busquem un turisme que estigui interessat en altres coses. Com comentàvem, per exemple, en el sector gastronòmic o del producte local o de la enogastronomia. Ara també hem treballat un producte molt concret de senderisme, que va des de la muntanya fins al mar, per a buscar un sector de públic interessat en el senderisme, interessat en el paisatge i en el respecte al paisatge. En tenim altres que, a mesura que vagi passant el temps, anirem desenvolupant vinculats a la nàutica i vinculats al sector familiar o fins i tot fins al sector esportiu. Busquem un turisme que sigui compatible, és a dir, que no sostenible per al territori, que no busquem un turisme massificat, no volem que sigui un turisme que no permeti desenvolupar altres projectes al territori, sinó que sigui compatible amb totes les activitats que s'hi fan.
Estem parlant molt de teoria, però a la pràctica totes aquestes accions com les podem veure?
Doncs, per començar amb el tema de turisme, ja tenim la marca creada, que és Terresa Mestral, hi ha una pàgina web de promoció i difusió, en la qual no només fem promoció i difusió del que és el territori, sinó que les pròpies empreses tenen el seu propi espai, que el poden gestionar, que el poden modificar com vulguin i poden fer promoció de les seves activitats. A més, també, amb les empreses hem treballat una sèrie de seminaris de formació i d'especialització, i les empreses han creat productes turístics que estan comercialitzant de forma estructurada, amb preu, amb objectius, amb una definició de quin públic volen arribar. O sigui, ara a la pàgina web sí que es pot trobar tot això, ja vinculat amb aquests projectes que hem anat desenvolupant en el temps. Pel que fa al sector agroalimentari, doncs, per exemple, la Fira de Producte Local és un dels exemples que enguany hem celebrat la setena edició i que cada cop es va consolidant més el territori. És una manera de donar a conèixer el producte local existent, tant de cellers, productors locals, cooperatives, com per donar a conèixer doncs, que dins d'aquest territori hi ha molt més a descobrir del que la gent en un principi pot pensar. I en el cas de la comunitat d'aprenentatge empresarial, enguany ja ells mateixos han començat a realitzar diferents i a programar i portar a terme diferents tallers relacionats amb les competències i amb el que és la cooperació i la col·laboració entre empreses.
I deies que tant en l'àmbit agroalimentari com en el sector del turisme teniu molts àmbits, no? O teniu molts fronts oberts, no?
Diguem. Sí, sí.
Llavors, qui forma la Midit per portar tot això en ordre?
A nivell d'estructura som dues persones. Mm. Estic jo com a coordinadora i un agent de desenvolupament local. Però comptem amb moltíssima gent, comptem amb l'àrea de promoció econòmica del municipi de Vandellòs, que és IDETSA, per a tot el tema d'emprenedoria, ocupació, formació. Comptem amb les oficines de turisme i amb els tècnics de turisme del territori. Uh-huh. Comptem amb altres tècnics que siguin necessaris a nivell dels ajuntaments i comptem molt amb el sector privat per desenvolupar els diferents projectes.
Perquè ara parlem una mica d'actualitat. Hem llegit que heu arribat a un acord amb l'alcalde de Mont-roig del Camp.
Sí. Sí, la Mancomunitat ha arribat a un acord amb el municipi de Mont-roig del Camp, precisament perquè som municipis veïns, tenim un continu i tenim característiques molt similars, llavors considerem que hi ha estratègies a nivell de desenvolupament local que poden ser comunes i que podem unir esforços per a desenvolupar aquestes estratègies i aquests projectes comuns. El desenvolupament local s'ha d'entendre que no és una qüestió localista ni centrada en un municipi ni mirar-nos el melic, sinó si podem unir esforços i que tot això avanci, doncs ho hem d'intentar. I per aquest motiu doncs, s'ha signat aquest acord amb el municipi de Mont-roig per intentar doncs, això, desenvolupar projectes comuns per donar resposta a necessitats que tenim compartides.
Uh-huh. Per últim, ara que comentaves la intenció d'unir esforços, suposo que en aquest missatge també va inclòs unir altres territoris.
Sí, sí, sí. O sigui, quan estem parlant d'unir esforços és perquè compartim necessitats i problemàtiques comunes. Llavors, jo sempre penso que és molt més fàcil donar-li resposta de forma conjunta i unida que no cadascú per la seva banda, que a vegades no tens els mateixos resultats. Per aquest motiu, el tema d'unir doncs, aquestes dues entitats, tant la Mancomunitat com l'Ajuntament de Mont-roig, ens permet conèixer les dues realitats, compartir les necessitats, o sigui, compartir la resposta a les necessitats que tenim i buscar doncs, com podem fer-hi front de forma comuna per ser també més eficaços, més eficients i que creiem que la col·laboració tant a nivell públic, entre el propi sector públic, entre el propi sector privat i entre el públic i el privat és bàsica i vital per a que el desenvolupament dels territoris.
Doncs Izaskun Zendegi, moltes gràcies per venir aquest matí a Carrer Major i deixar-nos entendre millor què és la Midip.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tu també, Ariadna.
Gràcies.
De 9 a 12, Carrer Major.
Moment de parlar de comerç. De fet, aquest matí a les 10 ja hi hem parlat una mica parlant amb el Mercat Central de Tarragona, però ara volem posar en comú la importància del petit comerç. Anem primer fins a Reus.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio. lanovaradio.cat.
Arnau Martínez, quina iniciativa se tira endavant aquests dies a Reus?
Doncs Marina, Reus, des d'aquest matí i fins al pròxim 1 de setembre, un centenar de botigues han tret el seu gènere perquè la ciutadania pugui gaudir dels últims descomptes. I és el que anomenem des de fa anys ja les botigues al carrer, que se'n fan dues tandes per tancar les dues campanyes de rebaixes. I avui en volem parlar amb el vicepresident del TUM de Reus, que és la Unió de Botiguers d'aquí de Reus, que és el Joan Anton Muntanya. Bon dia, Joan Anton.
Hola, bon dia.
Joan Anton, ja heu tret les botigues al carrer, una iniciativa del tot consolidada. Com han anat aquestes primeres hores i quines previsions teniu?
Home, les primeres hores van com cada any. Les previsions són... A veure, el número de participants és també més o menys el de sempre, són entre 90 i 100 establiments que surten i per tant les previsions són que es compleixin els paràmetres que es compleixen normalment en l'edició d'agost-setembre, que difereix una miqueta de respecte a la del febrer perquè és un tipus de client diferent, hi ha també algun estranger que tombe i que ho troba curiós, i bueno, de fet m'estàs preguntant el resultat final al minut 5 i és una miqueta complicat, no?
Joan Anton, quins productes per exemple poden trobar aquests dies la gent que es passegi pel centre de Reus?
Productes els poden trobar pràcticament quasi tots els que surten. De totes maneres, hi ha una influència evident de lo que és roba i sabates, sobretot, però molta és lo que és moda de roba, sobretot.
Bon dia, Joan Anton. Abans de seguir parlant de Reus, nosaltres volem anar cap a Montblanc, on també tenen uns convidats relacionats amb el comerç.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Alba Nebot, qui tens els estudis amb tu?
Hola Marina, doncs m'acompanya la Victòria Mateu, membre de la Junta de la Unió de Botiguers de Montblanc i qui recordarem perquè la primera setmana del programa ens va acompanyar per les muralles de Montblanc a explicar-nos les visites que s'hi estan fent aquest estiu. Avui l'hem tornat a convidar per parlar de la Ganga Food Night, que se celebrarà l'1 de setembre i en la qual una trentena de comerços vendran estoc al carrer acompanyats de música i degustacions al Centre Comercial de Montblanc. Benvinguda, Victòria, de nou aquí als estudis de Ràdio Montblanc.
Hola, bon dia.
Explica'ns, estreneu aquesta iniciativa que servirà per presentar la targeta oficial de la Unió de Botiguers. Per què heu escollit fer aquesta festeta per presentar-ho?
Mira, hem aprofitat, nosaltres també fem dos cops a l'any, fem la Fira de la Ganga, que n'hi dèiem fins ara, que això ja fa molts anys que es fa. Fira de la Ganga es fa a finals de temporada d'hivern i a finals de temporada d'estiu. Surten tota una sèrie de botigues de la Unió de Botiguers que volen treure les seves gangues i els seus últims estocs, sortien al carrer i això ho solien fer en un dia de festa, que era un diumenge al dematí. Amb les ganes allò de mirar, de voler renovar, a veure què fem, perquè que la cosa surti bé. A més, quan fèiem la Fira de la Ganga només se'n podien aprofitar o només se n'aprofitaven botigues que eren a la venda de lo que era roba, calçat, aquest tipus d'això. Van voler també incloure, com que també són dins de la Unió de Botiguers, botigues d'alimentació. Llavors van voler agrupar els dos tipus de comerç, tant d'alimentació com la botiga de venda d'utensilis, bueno, de roba o del que sigui, i llavors vam allò rumiar i pensar i vam dir per què no fem una fira que estiguéssim tots junts i vam dir primer haurem de fer un canvi de nom. Vale? Llavors allò mig pensant, volguent aprofitar aquests noms anglesos que ens venen i tal, i va sortir aquest nom de la Ganga Food Night. Va costar una mica el nom aquest, però al final vam decidir que, bueno, que tiraven endavant amb aquest nom. Com que també ja fa temps que estem remenant de fer una targeta de fidelitat, al final ja hem trobat i ja l'han tirat en marxa, vull dir, ja està tirada endavant la targeta aquesta, amb el nom de tot Vila. Aprofitem el dia 1, ja que fèiem tot això de la Ganga Food Night, que després en cas ja us explicaré una miqueta el que els qui serem i tot plegat, i llavors farem la presentació d'aquesta targeta. La targeta aquesta, ara ja els locals i els establiments de la Unió de Botiguers que s'han anat adherint a la targeta aquesta, ara ja estem implantant el que és el servei de posar el lector de targetes i totes aquestes coses. Hi ha alguna botiga que ja pot començar a fer la targeta, però la utilització, això sí que hem de tenir en compte, que no serà fins a partir del dilluns dia 3. Perquè l'1, al fer la presentació, es farà targetes aquí a la plaça, aquell dia, però a partir del dia 3 ja tots els establiments que ara estan adherits a la targeta ja estaran en funcionament.
Ens deies que ens ho explicaries més endavant, sí. Explica'ns-ho ara. Dona.
Bueno, vinga, doncs la targeta. La targeta aquesta és una targeta de fidelitat, és com totes les targetes més o menys que tenen en altres comerços o aquestes grans cadenes. La targeta aquesta el que serà per tothom igual, per tots els establiments de la Unió de Botiguers que s'adhereixin a la targeta, tots tindrem la mateixa targeta, tots tenim el mateix lector i tal. El que passa que cada establiment, ell individualment podrà posar els descomptes o promocions que ell vulgui. Vale? Llavors, el client que tindrà aquesta targeta amb els establiments aquests adherits, ell podrà passar la targeta i a través d'una pàgina web que se'l donarà d'alta, aquest client hi podrà entrar i veurà els descomptes que té en cada botiga que ha anat utilitzant la targeta aquesta.
Tant pel que fa a la nit de la Ganga Food Night com pel que fa a la targeta, en tant que són iniciatives que necessiten d'una població montblanquina que faci molt de suport en el comerç local.
Sí, el que busques és que la gent vegi que hi ha un comerç aquí a Montblanc que es belluga, vale? Llavors, nosaltres ja et dic, des de la Junta estem sempre pensant coses a veure com pot ser perquè la gent se't quedi aquí a Montblanc i et vingui a comprar. Això de la targeta és una cosa que ja ho hem remenat durant molts anys, va costar una mica tirar-la endavant, però bueno, ara sí que ja la tenim. Aprofitem també la Fira de la Ganga aquesta, adherim també a tota una sèrie de comerços que estan dins de la Unió de Botiguers que són de l'alimentació, llavors farem tot el que és el carrer, part del carrer Major i la plaça de Sant Miquel amb música de DJ, presentació de la targeta, es faran targetes, hi haurà quasi 30 establiments entre roba, calçat, alimentació, vull dir, inclús hi haurà tres associacions que hi ha aquí a Montblanc que estan convidades a vindre, que tindran els seus punts d'informació, com tenim l'associació Gat i Gos, tenim els Xuclis i tenim els de Can Boia. Llavors, tots aquests de gent estarem, ja et dic, posats entre carrer Major i la plaça Sant Miquel, amenitzats en festa, tindrem punts per seure i relaxar-nos, on la gent podrà comprar menjar d'aquest tipus. Els establiments d'alimentació, ells presenten, doncs, algun, jo què sé, doncs, si és unes hamburgueses, que si, coses alimentàries que ells fan, no? Així és de producte propi. Llavors, hi haurà uns punts per seure perquè la gent es pugui relaxar i passar una tarda de dissabte bastant amena, com si fos un local tancat però a la vegada fora al carrer.
Bon dia, Victòria.
Hola, bon dia.
Estem parlant tant a Reus com a Montblanc de dues iniciatives que van molt més enllà del comerç. Teniu la sensació, i això ho pregunto als dos, que cada cop us heu de reinventar més per potenciar aquest comerç local? Començarem amb en Joan Anton.
Hola. Bueno, indiscutiblement, no és que tinguem la sensació, sinó que s'hem de reinventar. I no tan sols s'hem de reinventar des d'un concepte tradicional que, per exemple, en altres, l'acció aquesta de les botigues al carrer és l'edició número 36.
36, si no m'ho dic.
Sí, és l'edició número 36 que realitzem com a Tom de Reus. I, clar, durant 36 edicions és evident que el comportament del consumidor ha canviat. Per tant, no tan sols s'han de reinventar des del concepte tradicional del comerç, sinó que també hem de reinventar les accions que s'estan portant a cap en aquest moment.
I a Montblanc, penseu igual?
Sí, a Montblanc, a més a més que és una població que som de 7.500 habitants, tenim un comerç que ens agrada estar actiu, però és clar, a nosaltres com a Reus, que Reus ja és un punt també una mica doncs, bastant comercial, és una ciutat, nosaltres ens hi mirem bastant, no? El tipus de comerç que tenen a Reus. Llavors, clar, a més per nosaltres, el ser una població petita, cada vegada has de rumiar i de pensar i tindre les botigues que no siguin només botigues de poble, sinó que siguin ja botigues que tinguin un cert encant. Vale? Llavors és sempre estem pensant a veure què volem fer, perquè nosaltres a més del perill de les altres coses externes, dels grans magatzems o de les grans superfícies, tenim també el perill de les poblacions més grans que ens poden arribar a prendre una mica el que és el client.
Així com en les poblacions petites i en les grans, el comerç local compta molt amb la gent d'edat avançada. El jovent està agafant el relleu? El jovent creu en el comerç local?
No sé si creu massa. Jo el que sí veig és que molts comerços que s'han obert aquí a Montblanc, també, a més del comerç de tota la vida, ja de la gent que ja ens anem fent grans, hi han bastantes botigues i bastants comerços que els van agafant gent jove. Llavors això jo a mi em sembla que sí que pot cridar la mateixa gent del voltant d'aquest jovent que agafa les botigues, que es quedin una mica aquí. És el que hem d'arribar, no?, una miqueta a la població del jovent, de que es quedin a la població a comprar. Pensa que tant a les botigues de Montblanc tenim igual o el mateix que poden trobar en botigues de poblacions més grans.
A Reus teniu una situació similar?
Home, sí. A veure, jo em sembla que no és una qüestió d'aquí o d'allà, és una qüestió generacional. Evidentment, la manera d'arribar al client final ha canviat. Llavors, el comerç tradicional potser on s'ha de reinventar més del que parlàvem abans és com comuniquem tot allò que tenim al nostre client final. El client final jove actualment es veu seduït per una sèrie d'inputs que probablement el comerç tradicional ha de reciclar i ha de reinventar. És a dir, el problema resideix en com comuniques amb el jovent i com li dius amb aquest jovent què és el que tens. Probablement pels mètodes tradicionals que fins ara havien funcionat, com hi vaig a posar un exemple, no? Les rebaixes, primera rebaixa, segona rebaixa, tercera rebaixa, remata final, pues això el públic jove jo crec que no, ni ho entén ni li entra. És una qüestió generacional, és una qüestió que tu li has de comunicar d'una manera diferent allò que tens. No li pots comunicar al públic jove les coses com es comunicava fa 20 anys, perquè pues no ho entén. I què fa? Se'n va i ho compra en un altre lloc. No?
Per exemple, Joan Anton, en aquest tema que deies, no sé si heu pensat des del Tomb de Reus com a organització a oferir d'alguna manera perquè els joves puguin comprar el gènere que teniu a les botigues, però a través d'internet, que potser hi estan més acostumats.
A veure, aquest és el gran repte. Òbviament, una cosa és comprar per internet i l'altra és buscar informació a través d'internet. Nosaltres estem treballant, jo diria que intensament, des de fa un temps, en veure com podem fer que la gent que està navegant trobi allò que busca i ho trobi als establiments del Tom. Un client pot comprar directament per internet, no ho dubtem, però també pot agafar una informació i anar a cercar allò que ha trobat a la botiga física. Per què? Perquè també té uns avantatges. Perquè té una atenció, té una explicació i té una sèrie de serveis que no el té si li envien directament des d'on envien, no?, els d'internet. Però el fet és que nosaltres estem treballant en una web en aquests moments que em sembla que és de lo milloret que podem posar en circulació, on la gent a través del mòbil pot trobar tot el que vulgui i el guia a la botiga on ha d'anar. O sigui, hi ha una geolocalització, llavors tu poses les teves campanyes particulars a la web i la persona, quan a través de les redes socials coneix la web, entra a la web, diu, ostres, doncs això pot ser interessant, on es fa això, i t'hi porta directament a la botiga física perquè te preguntin o t'ho comprin. Aquest és el camí, indudablement. Això entra dins tota una política de reconversió de la imatge que ha de tindre el comerç tradicional avui en dia, perquè no ens podem quedar amb l'aparador de fa 50 anys. Necessitem un altre aparador i una altra manera de comunicar el que tenim.
I a Montblanc també esteu iniciant aquest procés cap a internet?
Nosaltres ho hem estat parlant algun cop, però com diu aquest senyor de Reus, això és com a dificultós trobar la fórmula en què, no sé, tots hem entrat per internet i si tu fas una búsqueda d'una cosa, primer et sortiran aquests grans portals o aquests grans buscadors, m'entens? Llavors és com pots fer de que la gent, si busca un abric o busca el que sigui, una marca determinada de bambes o el que fos, o un perfum, et pugui direccionar a la botiga aquesta i no et direccioni directament en els grans distribuïdors, m'entens? Llavors és... és buscar-li la fórmula a veure com es pot fer. O sigui, se n'ha parlat, i hem mirat inclús a veure si es pogués fer com una app d'aquests que diuen dins de les botigues de Montblanc, que tu busquis un element, et digui la botiga qui ho té, inclús nosaltres encara més te'l portaríem a casa o fer com una mena de distribució de portat el que tu has comprat, portar-t'ho al teu domicili. Però és com a complicat, s'ha de buscar la fórmula que sigui bona i que ens pugui fer servir. Clar, totes aquestes coses valen molts diners. Llavors, fins que no trobes la fórmula que dius aquesta funciona, és com a difícil posar-hi amb tot això. Però ho hem parlat, hem tingut reunions i a veure, suposo que després de la targeta arribarà això.
Montblanc no deixem d'innovar.
No,
esperem. Nosaltres creiem una miqueta, amb el comerç així de carrer també creiem una miqueta, amb els pobles petits, per exemple, com Montblanc, que tinguis unes botigues endreçades, unes botigues guapes amb llum, amb aparadors, que donguin vida i llum al carrer, veiem que això és un important perquè la gent es quedi pel carrer i la gent passegi pel carrer i digui, ostres, no és un carrer mort amb botigues tancades, és molt trist que haver de tancar els comerços. Llavors, això és una crida que fa els ajuntaments i en qui pugui ajudar mirar de tirar endavant els comerços perquè és el que dona vida i més en els pobles petits.
El comerç dona vida i això és inqüestionable, però abans des de Reus comentàveu que al jovent se li ha de donar un altre missatge, no aquest de primeres rebaixes, segones rebaixes, altres gangues. Creieu que ara no hi ha diferència entre l'època de rebaixes i l'època normal? Perquè a vegades la sensació des de fora és que constantment s'estan fent descomptes.
Amb qui ho preguntes?
A tots dos.
Amb tu mateix?
Sí, a tu, comença tu mateix.
Vale. Home, jo crec que hem arribat en un moment en el qual la campanya ja seria aquesta setmana posarem el preu que toca, no? El que tu dius és veritat. O sigui, el concepte de rebaixes està totalment desvirtuat. En qualsevol moment de l'any una persona pot trobar qualsevol article amb un millor preu en teoria del que tindria que tindre, sigui per la via que sigui. Llavors, si més no, això també, a veure, l'experiència també ens ho explica, no? Les rebaixes, quan realment funcionaven i triomfaven, també funcionaven i triomfaven les rebaixes a grans distribuïdors, grans magatzems, que feien unes rebaixes pues, famosíssimes i inclús no parlarem de coses d'aquí, però parlarem de Harrows, per exemple, i coses així, on, òbviament, hi havia un impuls importantíssim amb la compra per la motivació del preu. En aquests moments, la motivació del preu hi és constantment cada dia de l'any. Per tant, és una miqueta, jo diria que és una miqueta, les rebaixes són una miqueta artificials, no? És un costum, és una tradició que probablement no s'ha de perdre, però el que és el rendiment, que aquí en el fons és la qüestió, el que és el rendiment econòmic d'unes rebaixes actualment no existeix, no, el que dèiem dels inputs d'abans, no? O sigui, la gent no es mou per anar a comprar amb unes rebaixes, abans sí que es movia per anar a comprar amb unes rebaixes. El problema, vull dir, l'exemple el tenim, te vaig a posar un exemple molt, molt simple i molt, molt candent i molt actual, d'avui mateix. Les botigues al carrer és una acció, que abans ja t'he dit també que teníem que donar-li un tomet, les botigues al carrer és el remat final de rebaixes. Anteriorment, i estic parlant de fa aquests anys, tu notaves que la gent sortia a comprar a les botigues al carrer perquè, per exemple, te venien amb els bitllets recent trets del banc. Actualment, la gent no surt a comprar a les botigues al carrer. La gent surt, se les troba i diu, hombre, mira, està bé, curiós, ah sí, això és allò que fan. I probablement aprofiten i acaben comprant alguna coseta. Però la diferència d'aprofito i compro alguna coseta i ja que estic aquí, ah, surto per comprar, és la diferència que hi ha entre les rebaixes d'abans i les rebaixes d'ara.
Victòria, des de Montblanc, les rebaixes signifiquen un punt d'inflexió en el nivell de vendes?
Bueno, aquí a Montblanc sí que fem bastant el que és la, quan comença la temporada de rebaixes, els establiments realment entren dins de les rebaixes. Això no vol dir que, esclar, la societat t'empès a que hagis de fer, per exemple, promocions, a vegades de dir pues, bueno, pues, un dia a la setmana faig aquest descompte, o tinc aquestes coses que les trec fora al carrer amb un descompte més considerable sense esperar que hi hagi rebaixes. Però aquí encara, doncs, no sé, inclús des de la Unió de Botiguers ho veiem i implantem de dir, pues, bueno, pues, quan és l'1 de juliol se comencen les rebaixes a Montblanc i quan és el 7 de desembre se comencen les rebaixes de l'hivern, vale? Però bueno, això no quita de que cada establiment pugui fer les seves pròpies promocions, perquè t'hi trobes una miqueta en pes, no? Pels grans superfícies o els grans distribuïdors aquests que, bueno, que per mi que ho han fet molt bé una miqueta tot, no?
Joan Anton, aquest últim any heu fet dues campanyes comercials juntament amb Tarragona, entre Reus i Tarragona, durant un cap de setmana fent performance i diferents activitats entre les dues ciutats. Abans, pensant també en Montblanc, que deien que es fixaven en Reus com a model comercial, no sé si heu pensat en fer més tipus d'aquests de campanyes, més pensant en un territori que no tant en una ciutat o en un municipi.
Nosaltres sempre estem oberts a... En definitiva, el territori és una miqueta la base de qualsevol acció. El fet de que fem una campanya junt amb Tarragona escenifica una miqueta el fet de que trenquem una miqueta la dinàmica aquesta de que necessitem barallar-nos entre nosaltres, el qual no és correcte, actualment no és correcte ni és viable. Que sigui efectiva o no sigui efectiva és un altre problema, és una altra situació que probablement es poden millorar, però sí que és veritat que Tarragona, i en aquests moments doncs, estem parlant amb Montblanc, hauríem d'entendre que no som enemics un dels altres, sinó que podem col·laborar uns amb els altres, que probablement el nostre enemic, si és que tenim que parlar en termes bèl·lics, el nostre enemic no és... nosaltres pertanyem al mateix tipus de distribuïdor, que és el comerç petit, el comerç detallista, el comerç que aporta un servei i que aporta un coneixement sobre el producte. I això és el que a nosaltres ens diferencia d'aquest enemic, entre cometes, que és el gran distribuïdor, que fa tant de mal a Montblanc com a Reus com a Barcelona. Llavors, indudablement, la col·laboració entre ciutats i pobles pròxims és del tot coherent amb la dinàmica que està treballant el mercat. O sigui, nosaltres no és una qüestió de dir anem a emportar la gent de Montblanc cap aquí, és absurd. I la gent de Montblanc jo crec que no hauria de basar la seva actuació en dir anem a veure si prenem els de l'Espluga cap a Montblanc, no? Uh-huh. Jo crec que és una qüestió de que entre tots millorem el concepte de captar la clientela, de captar el consumidor, posant sobre la taula les nostres forces que hi són i les hem de comunicar. I segurament, si aconseguíssim fer això, ens beneficiaríem tant a Montblanc com a Reus, com a l'Espluga, com a Tarragona.
Victòria, vosaltres us baralleu amb algú? Els no. Si preneu els clients de l'Espluga?
No, nosaltres no ens barallem amb ningú. Jo trobo la importància que t'he comentat abans de que el comerç en un poble i més com un poble petit és vida. Jo m'he trobat amb gent que ha anat a l'Espluga i l'Espluga poder doncs ara no vull dir ni bé ni mal, vull dir la gent, o sigui, a mi em cauen molt bé la gent de l'Espluga, vull dir, som gent de la comarca i poder tenim bastant d'esprit de comarca aquí a Montblanc, no? De Conca de Barberà, però vull dir, el que s'ha de mirar és la gent, la mateixa gent que viu en els pobles, abans d'anar a comprar fora, abans de mirar segons quines coses, pensa que també les pots trobar en el teu poble. Això farà que tu vagis pel carrer i que vegis que hi hagi aparadors i que hi hagi llum obert. Que trist ha de ser un poble a un passegis i vegis les botigues que s'estan tancant. M'entens? Crec que és una mica de cosa de posar-nos una miqueta inclús els botiguers mateix a l'hora d'anar a comprar, a l'hora de fer comerç, fes una miqueta de comerç pel teu poble. Mira-ho, compara una miqueta, no? Perd una miqueta de temps passejant pel teu mateix poble. Vull dir, siguis de l'Espluga, siguis de Montblanc, Montblanc o siguis de Reus. Nosaltres, això de Reus, aquí Montblanc i la comarca, vull dir, és veritat, tenim bastanta tendència, anem a passejar per Reus, m'entens? Perquè Reus poder té el comerç bastant concentrat i llavors, doncs, bueno, tens aquest costum d'anar a passejar per Reus, m'entens? Cosa que poder Tarragona et costa una miqueta més d'anar-t'hi, no? Llavors és, a vegades és allò que dius, ostres, a veure, copiem o fem a veure què fan els comerços de Reus, a veure, coses que a vegades ho hem pogut pensar, no? Seria bonic que la gent el dissabte a la tarda no et marxés i et passegés per Montblanc perquè tens uns comerços bonics, m'entens? I hi ha un ambient que es troba ara, últimament es troba aquí a Montblanc, vull dir, tu m'has dit això que et vaig fer la presentació de les visites guiades, vull dir, jo ho veig, quan portes gent de fora que els hi fas les visites guiades, es passes pel carrer Major, pel posto més comercial i portes a la plaça, la gent queda parat de l'ambient que hi pot haver a Montblanc, però poder li falta una miqueta aquest impuls encara de que la gent acabi comprant en el poble de Montblanc.
Doncs Victòria Mateu i Joan Anton Muntanya, moltes gràcies per venir aquest matí a Carrer Major i parlar d'aquest comerç local i les vostres iniciatives. Esperem que pugui tirar endavant el comerç local i que no s'arribi a perdre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, us convido a la Ganga Fortnight que farem aquest dissabte des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit amb 30 comerços, tant d'alimentació com comerços de roba, sabates, de tot. Vale?
Ens ho apuntem a l'agenda. Moltes gràcies, Victòria, i moltes gràcies també a l'Arnau i a l'Alba.
A tu, Marina.
Fins ara.
There's another news for you.
L'estiu sona al carrer Major.
I volem acabar el programa d'avui parlant de medi ambient i per això anem fins on a la Torre.
Estàs escoltant Carrer Major. Amona la Torre, 107.0 FM.
Com fem periòdicament a Carrer Major, obrim ara una finestra del nostre entorn natural i en els propers minuts parlarem de medi ambient. Carol Cubota, qui t'acompanya?
Doncs m'acompanya una de les persones responsables d'una de les associacions que treballa aquí a Torredembarra i també a d'altres municipis de les nostres comarques en qüestions mediambientals. Ens acompanya el Ramon Ferrer, que ens posarà al dia de les activitats que té l'entitat, que realitza l'entitat al territori. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
Volíem començar per una qüestió que em sembla que és novedosa, no? Una iniciativa de la que us en feu càrrec des del JAPEC, com és la custòdia de territori. Posem-nos en situació què és això que afecta no només a gent, a veïns de Torredembarra, sinó de tot el camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre on vosaltres actueu, no?
Sí, és una idea bastant simple que consisteix en que uns propietaris privats o públics fan un acord amb una entitat ecologista com la nostra i col·laborem perquè en aquelles finques doncs, se conservi el medi ambient. A partir d'aquesta base, doncs, és una idea que va néixer als Estats Units i s'ha escampat fa relativament pocs anys arreu del planeta i està donant resultats doncs, bastant interessants perquè no hi ha cap mena d'intercanvi econòmic entre els propietaris i l'entitat de custòdia, en aquest cas el JPEC, i ja estem començant a tenir resultats.
Quins són aquests resultats? De dir, has comentat que no hi havia cap intercanvi econòmic, però evidentment beneficia amb dues parts d'alguna manera, no?
Sí, és allò del win-win, que tothom guanya, en el sentit de que és un full que pot ser més complicat o més simple, perquè això ho acorden les dues parts sempre, a partir del qual doncs, se comprometen en la mesura de les possibilitats les dues parts de que en aquella finca s'evolucioni o se conservi la seva naturalitat o cap a la conservació del medi ambient. Els resultats en el nostre cas doncs, és que ja tenim una quarantena de finques repartides per totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat, i també al Penedès, i el que fem és tenir una sèrie de finques, una sèrie de fitxes en les quals doncs, la propietat doncs, diu quines coses li agradaria fer o quins problemes té aquella finca, i amb aquesta informació nosaltres, doncs, si per exemple hi ha una persona que fa pràctiques d'universitat que està estudiant un determinat tipus de bosc o un determinat tipus de problemàtica de l'aigua o el que sigui, doncs llavors si en algunes d'aquestes finques doncs hi ha una necessitat en aquest sentit, doncs la canalitzen cap allà. Si nosaltres fem cursos, que cada any en fem cursos i restaurem barraques de pedra seca i així, doncs abans fem aquests cursos de com se restaura una barraca de pedra seca dintre d'una d'aquestes finques que fora. Si hi ha uns ajuts públics que van adreçats, jo que sé, en el nostre cas, a la conservació de l'àliga coabarrada, nosaltres el que vam fer va ser mirar quina d'aquestes finques està en terrenys d'alimentació d'aquesta àliga, i llavors hem invertit aquests diners amb la col·laboració dels propietaris perquè s'hi puguin fer aquests plans de gestió. I així una llarga llista de qüestions, fins i tot en el cas de que no s'inverteixi res, ja ens hem trobat amb dues finques doncs, que ja hem ajudat a conservar el medi ambient perquè els hi han arribat projectes que anaven en contra de lo que els propis propietaris volien, però nosaltres ens han utilitzat en el bon sentit de la paraula de dir, ostres, que nosaltres ja tenim un acord amb els del GPEC, llavors ja han tirat enrere coses que ells ja no els agradaven, però necessitaven aquest punt de suport que nosaltres, sense saber-ho, perquè això ens hem enterat més tard, doncs hem col·laborat.
I en aquest cas, estudiants que vulguin fer alguna d'aquestes coses que alguns posar en pràctica alguns dels seus coneixements o propietaris de terrenys, poden posar-se en contacte amb vosaltres per fer per establir aquest lligam?
Sí, nosaltres, si ens busquen per internet al gpec.cat, G de Girona, E-P-E-C de Catalunya, doncs a la nostra web hi ha diferents formularis i formes de contacte i ens trobaran, i nosaltres penseu que, per exemple, ara vam fer un projecte de foment dels pol·linitzadors, que van fer una reunió a cadascuna de les 10 comarques d'aquí del sud de Catalunya, uh-huh. I a partir d'aquestes reunions doncs, la gent els hi formulaven la proposta de si volien en el full de valoració posar que volien fer un acord de custòdia amb nosaltres, doncs que podíem estudiar-ho. Doncs clar, de quasi 300 persones que van participar al final, moltes d'elles deien que sí. Llavors això ens ha col·lapsat fins a l'extrem doncs, que hem hagut de buscar-nos la vida per trobar els diners per contractar una persona perquè s'hi dediqui només amb la gestió de tot aquest volum de demanda de col·laboració al qual ara mateix no arribàvem.
Hi ha molta gent que s'interessa per col·laborar amb aquests temes amb vosaltres perquè, clar, a vegades la sensació és que no estem prou conscienciats amb el medi ambient.
No, sí, sí. Ja, clar, pensa que quan nosaltres fa 33 anys o 34 que vam néixer, fa 33 o 34 anys nosaltres érem els reis en el sentit de que a la premsa pràcticament cada dia o cada dos o tres dies nosaltres doncs, sortíem i fèiem coses i sortíem a la premsa i tal. Ara el goig és que obres el diari i pots descansar durant dues setmanes que el diari va ple de coses ambientals, uh-huh. I de gent que se preocupa pel medi ambient. Llavors, això que egoistament algú podria dir, ostres, és que fan com una espècie de competència, tot el contrari, ens facilita molt el camí de trobar-nos doncs, que hi ha una comunitat de veïns que protesten perquè hi ha una tala d'arbres al carrer o que hi ha una nova empresa que està fent palletes per beure amb producte reciclat que te'l pots menjar. Clar, nosaltres pregonàvem al desert fa 30 anys i ara és un goig perquè no vol dir que no tinguem problemes i ara en alguns sentits més greus que abans, no? Però tenim una base molt més important, la nostra feina és adaptar-nos tan ràpid com puguem per poder canalitzar totes aquestes energies, que és el nostre hàndicap ara, que nosaltres tenim unes inèrcies de funcionament d'abans que ens hem de posar al dia.
Canviem de tema, vosaltres també el que feu és tenir cura del corriol, no és així?
Sí, és un ocellet que cria a les platges, és a dir, és un ocell que si li poses un niu damunt d'un arbre no hi va perquè ell corre pel terra i el que li agrada és posar el niu just on nosaltres posem les tovalloles. No li agrada cap altre lloc del món. Llavors, clar, això fa 200 anys no era un problema. Clar, fa 200 anys, o fa 4.000, o fa 150.000, que hi era aquest ocell, no hi havia turistes, no, llavors no hi havia cap problema. Llavors això genera una sèrie de problemes bastant greus. Hem de dir, per ser honestos, doncs que el Delta de l'Ebre és el lloc de tota Europa on crien més corriols que manegre. Tenint aquest nucli, que és una mica el bastió europeu d'aquesta espècie, doncs va bombejant cap a la resta de platges, doncs efectius, no? Òbviament, quan arriben a les platges turístiques nostres, doncs se troben el que es troben. Llavors, durant els últims anys, sempre ponen tres ous. És rar la vegada que posin dos o quatre ous. Sempre posen tres ous allà al mig de la sorra. Doncs de tres ous que ponen per niu, doncs els últims anys que ponien, havíem aconseguit doncs, que protegir tres nius, doncs d'aquests tres nius, 3 per 3, 9, un com a molt arribava a l'edat adulta. Els altres 8 es perdien. Per entrada de gossos, de gats, de gent que els molesta, de la màquina, tot un reguitzell de problemàtiques. Bueno, és un lloc molt, molt ocupat, molt volgut, a l'època que ells crien que és a l'estiu.
I clar, i ara ho heu protegit, no?, aquesta zona.
Sí, clar, nosaltres ja cap als anys 90 vam col·laborar en la no urbanització de la zona dels Muntanyans, més recentment també amb projectes d'aquests urbanístics com Muntanyans 2, també vam col·laborar una mica. Llavors el que ens hem trobat és que l'espai protegit s'utilitza més per pipicant que fora de l'espai protegit, curiosament. És a dir, tenim sí, molts més gossos que van a fer les seves necessitats dintre de l'espai protegit que fora, tot i que dintre de l'espai protegit està prohibit tot l'any. Llavors, aquest tipus de pressions que es donen perquè no hi ha una seguretat passiva. La seguretat passiva és la que la gent efectua entre ella mateixa. O sigui, si hi ha un lloc que està molt vigilat, molt transitat, per exemple, la platja de la Paella, que és la platja urbana d'aquí de Torredembarra, que està més a prop del port, passa molta més gent que si veu algú que entra amb el gos en una època, en un horari que no pot, doncs ja hi ha aquella seguretat preventiva, d'alguna manera. En canvi, els Muntanyans és un espai natural molt poc urbanitzat, molt aïllat, llavors allà la sensació d'impunitat per les persones que ja saben que no han de fer determinades coses, doncs és més gran. Tant és així que enguany és el primer any que s'ha extingit l'espècie dintre de l'espai protegit. Per contra, el que hem aconseguit a partir d'uns gavions, que és com una espècie de gàbia que protegeix el niu quan hi ha els ous, perquè quan surten els pollets surten ja disparats, com els perdigons de les perdius, doncs hem aconseguit passar de 1 a 5, o sigui, de 9 potencials ous que podien néixer, els pollets i sortir fins adults, fins ara només sobrevivia un i ara hem passat de 1 a 5.
Doncs continuarem parlant d'aquestes qüestions més en properes seccions, no?
Això, esperem poder continuar parlant de totes aquestes qüestions. Moltes gràcies, Ramon, per acompanyar-nos avui i moltes gràcies a tu també, Carol.
A reveure.
Adeu. Nosaltres avui ho deixem aquí. Demà tornarem amb molta més informació. Parlarem de Sant Fèlix, perquè demà és Sant Fèlix. Alguns diuen que és la champion dels castells, però també d'altres temes que preocuparan el dia.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.